Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Avui pot ser un gran dia. Si vols que sigui un gran dia per tu o per algú del teu entorn, t'ajudem a fer-ho possible. Com? Deixa un missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a formulaestel@radioestel.cat. Coses que fan que el dia d'avui es converteixi en un gran dia. Felicitar algú per l'aniversari, perquè ha aconseguit un repte. Anima algú que s'estigui recuperant. Desitjar sort per un examen. Fes-nos arribar la teva petició i la Carme i la Mercè faran que sigui un gran dia. Cada dia de dilluns a divendres, minuts abans de les 9 del matí, a la Fórmula Estel. Recorda-ho, 93 409 27 77 i formulaestel@radioestel.cat. Els dijous a les 11 de la nit, El Campanar, el magazín d'actualitat cristiana de l'Arquebisbat de Tarragona, amb informació sobre totes les seves activitats, amb entrevistes, testimonis i la glossa dominical de l'arquebisbe. El Campanar, ara, els dijous a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. A les entitats i empreses col·laboradores, gràcies per creure en la nostra nit. Ràdio Estel i Catalunya Cristiana dona les gràcies a tots els patrocinadors i col·laboradors que han cregut en la nit solidària dels nostres mitjans. A tots vosaltres, gràcies per ser-hi. Gràcies per creure-hi.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Molt bona nit, amics i amigues oients. Aquí seguim un dia més mirant la realitat en clau de fraternitat.
Sí, i la realitat és que... Però ja saps quantes setmanes fa que portem mirant de transmetre la realitat en clau de fraternitat?
A veure quantes.
Pues mira, amb el programa d'avui són ja 36. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Sí, sí, no està pas malament. I encara ens queden un parell de programes més, a banda d'aquest. Sabeu una cosa? Que jo diria que és hora de fer balanç, de valorar, de saber de debò, amics oients, què us ha semblat el programa. Per això, sincerament, no per manera de dir, us agraïm tots els comentaris que ens vulgueu enviar al mail del nostre programa enclaudefraternitat@radioestel.cat, o si voleu interactuar amb el nostre Twitter @claufraternitat. Endavant, ens encanta saber la vostra opinió, de debò.
I tant que sí, però ara anem per feina amb Paro, amb el programa d'avui, que ens ha de portar molt lluny i molt a prop. Deixem-ho aquí.
En clau de fraternitat, un programa d'opinió pública a favor de la fraternitat universal per crear consciència de que formem part de la gran família humana. La clau del dia.
I avui, per presentar els nostres convidats, no volem fer gaires introduccions. Millor saludem-los directament i, conversant amb ells, entendrem per què els hem convidat a En Clau de Fraternitat. Saludem de seguida a la Cristina Berenguer i David Ferreiro. Bona nit.
Molt bona nit.
Bona nit, David i Cristina. Deixeu-m'ho dir així perquè em sembla molt maco. Vosaltres sou una família missionera.
Gràcies.
Així és.
Així és. Vosaltres sou de Torrelles de Llobregat, però heu viscut 5 o 6 anys a Bolívia.
6 anys a Bolívia.
Ja. I ara fa pocs mesos que heu tornat a Torrelles. I sembla que temporalment, també, em sembla.
Sí, vam arribar el dilluns de Pasqua.
Ah, mira.
Portem 2 mesos i una miqueta i... Nosaltres anem amb el bisbat de Sant Feliu del Llobregat i hem vingut a una temporadeta a descansar i a preparar-nos per a la propera sortida.
Molt bé.
Bé, doncs ens agradaria que poguéssiu compartir amb els nostres oients d'en Clau de Fraternitat la vostra experiència molt rica, ben segur que és molt rica i molt interessant. Però comencem pel principi. La crida a les missions, a veure, qui va ser el primer a sentir-la? O va ser simultani? Bueno, no sé. O va haver primer un, després un altre? Com va ser la cosa?
Va ser l'any 2004-2005 vaig estar amb Proide, amb els germans de La Salle, a Guatemala, durant un any. I a la meva tornada, doncs, per diferents circumstàncies, vaig conèixer Cristina l'any 2007 i des del minut 1 que vam decidir anar a fer un cafè plegats, vam començar a parlar de la missió des del cor i va ser, doncs, un ressort, un regal, no? I des d'aquell moment, doncs, hem treballat per això.
O sigui que des del minut 1, com dius, o sigui, el noviatge i les missions, diguéssim, van anar totes plegades.
Van anar totes plegades durant aquell estiu i part del següent any. Però el novembre del 2007 vaig tenir la sort d'anar a Sau Feliç d'Araguaia, visitant Pere Casal d'Àliga, i aquest bon home m'ho va dir. Tens una missió i l'hauries de complir, David. I fila l'agulla.
Molt bé. I aleshores, quan us vau casar, Cristina?
Ens van casar el desembre del 2008. Llavors, tot el temps de preparació del matrimoni i després del matrimoni va ser preparar-nos per marxar a la missió. I va ser molt, no sé, el senyor ens, no sé, és que ens van conèixer des del primer dia, anàvem parlant i entenien la missió de la mateixa manera, perquè es pot fer de mil maneres diferents, no? Però trobar algú en què la pogués fer com tu vols fer-la i que, a més, te reaferme, va ser un regal, el nostre regal de tota la vida. De fet, el més important, el millor d'estos 6 anys ha estat estar plegats.
Però, tot i amb això, segurament calia una preparació, no?, d'alguna manera, per anar a Bolívia, per anar amb una missió. Com es fa això? Perquè...
Jo crec que la prepa... Clar, nosaltres en tenim... Quan vam sortir a la missió tenia 36 anys o 37 quan es van casar. Jo sóc del 72, bueno, més o menys. I el David igual, o sigui, és tota una vida que fas mil coses que sembles que no serveixen de res i quan estàs allà te n'adones de que sí. La vida ja ens prepara per anar a la missió, per a ser el que som, no? Però necessites anar acompanyat d'una família, i esa família... L'has de buscar i has de trobar una família en la que tu te sientes a gust, còmode i amb confiança per anar-hi, i un lloc al que vas que també sigui així, no? O sigui, que més aviat que la preparació, que és important la preparació, evidentment, és la concreció de la missió.
I així, vosaltres heu estat a Bolívia, quan vau marxar cap allà? Després de desembre del 2000...
Dic,
el casament va ser...
Desembre del 2008, i llavors al febrer del 2010 vam sortir a la missió. Vam fer un any... Nosaltres vam decidir sortir a Mocasa i vam fer un any de formació a Mocasa.
Ocasa, que seria...
Ocasa Cristianos amb el sur. És com la oxa de los sacerdotes. Són laicos diocesanos. Tu ets... laica, missionera de tu diòcesis de Sant Feliu, però vas acompanyada per una institució que és de laicos missioneros.
Ocasa.
Ocasa. I vam fer la formació amb Ocasa i sortíem el 24 de febrer del 2010.
Molt bé.
Sí.
I quins projectes heu treballat allà a Bolívia? Quina ha estat la vostra tasca?
La nostra tasca, primerament, ha estat una tasca, crec, que plena d'estima, no? Això penso que és la premissa, no?, de donar estima i de ser capaç de rebre estima, també. Vam passar els primers temps en un internat al camp, en una realitat, diguem-ne, de camp. Després vam passar 3 anys a la ciutat, amb les Filles de la Caritat, on vam compartir amb nens i nenes i adolescents que estaven al carrer, diguem-ne, per diferents circumstàncies. Són persones que són... Doncs són fruit de la violència, fruit del desemparament social, de sèrie de circumstàncies que els porta a viure, o malviure o sobreviure, no?, als carrers de Cochabamba. I nosaltres vivíem amb ells a les llars d'acollides i als centres oberts. Durant aquest temps, doncs, vam gaudir, no?, d'estar tots plegats i de fer família. També veiem la pastoral de la salut, també hi ha les filles de la caritat, i la meitat del temps hem ben decidir, doncs, anar a treballar amb els jesuïtes i amb les hermanes de...
Missioners
de Cristo Jesús, perdoneu. També als pobles. I ben treballar, diguem-ne, la pastoral des de la parròquia dels jesuïtes, com integradors amb escoles i, bueno, hi ha un calgués una miqueta, no? Sempre, sempre, amb molta estima i amb molta humilitat.
I això és el principal, no? Estimar sempre, en tot moment, no? Però, bueno, la família creix també, no? Perquè ara teniu dos fills. Teniu dos fills. I on estan aquests fills?
Això també fan...
També. Els fills per aquí.
Sí. Però expliqueu-nos, no? Perquè és interessant, no?, aquesta família, la vostra, que creix en aquest context de missió, no?
Sí, molt maco. El 2011 va néixer el Damià. Nosaltres estàvem treballant a les llars. Va ser molt maco estar embarassada a una llar de nenes. Nenes que no han viscut la família, no saben el que és una família. I nenes, jo recordo una nena que deia, ¿y qué será, niño o niña? I jo li deia, no sabemos, que sea niño, que sufren menos, deia ella. Però estimat, estimadíssim el Damià. I el David estava amb els nois, igual. Va ser tot un aconteixement, el naixement del Damià va ser molt maco. I després Cèlia va arribar al març del 2013, en 2 anys i 4 mesos la vam adoptar. I també va ser molt maco. També estàvem a les llars, encara. I, bueno, és fer família dintre d'una família molt gran on no se té família, però se té família. Mm. I va ser molt maco. I després, bueno, ja van marxar al camp, on el concepte de família és una família molt àmplia. En el camp, al poble on vivien, allà a Bolívia, els amics dels pares es diuen tiets, són els tios. Oh, llavors tenien tia Elsa, la tia Doña Teo, és molt maco, tenien un munt de tios, vivien al camp. Molt maco.
El concepte de família ja a Bolívia veig que és molt ric, no? Molt ampli.
I t'ho fan...
S'han d'ensenyar alguna cosa, no?
Potser. Molt. És que has d'estar molt atent, perquè et fan sentir part de la família. No és com...
Fixa't.
Moltes fer veure.
Aquí moltes vegades jo penso que som un país acollidor i jo creia que era una persona acollidora. Mm. I quan et dones compte que la gent et diu, escolta, David, demà quedem per el meu aniversari. No es diu... T'ho diuen des del cor. T'ho diuen des del cor i t'agafen del braç i et diu, demà és, i et venen a buscar, no? I et fan partícip de la seva família. I quan et presenten davant de la seva família et diuen, no és mi amigo o mi compañero, és mi família. I a partir d'aquell moment formes part de la seva família. I és preciós.
Que maco. Puc imaginar-me que com a família, i en els primers anys i en tota la vida, pues, també hi venen dificultats, no? Però jo dic, i en una altra terra i tal, com ho heu viscut aquests moments? Perquè n'hi hauran hagut, segur.
N'hi ha molts que estàs molt perdut. A més, no tens el referent d'educació d'altres amics que estan tenint fills, ja no estan, la mare, que tant, moltes, que més ha enyorat quan eren petits, era la mare. Mama. Tens altra gent i saps què passa? Que allí potser no vivim tan ràpid. Llavors, potser deixem les crisis, que hem tingut moltíssimes, jo dic que és com el refredat. Arriben a un punt màxim, però quan estaven a aquest punt màxim ja sabes que després baixaran. I el refredat, com la febre i els mocs, passa igual, no? Comences molt de moc, arriba un punt que ja n'hi ha tants que dius, ara ja té que baixar. I les crisis igual. Hem anat, sense saber, hem anat fent, no sé, els amics, comentes a un, comentes a l'altre, en telèfon, de quan en quan truques, no sé, hem anat fent. I deixar molt que cada cosa vagi al seu temps i acabi les crisis. Els 2-3 anys dels nens, els que són pares, saben, no? Hi ha crits, són complicats els nens, però després sembla que són més. Perquè ara tenen 4 i 5 anys. Sembla que els adolescents és molt pitjor la cosa.
O sigui, que encara no de venir.
O sigui, que hem parlat de crisi, que no és només crisi econòmica, sinó, no?, que no sé, també s'ampli, perquè l'entès, però també segur que de moments macos, bueno, tu ja n'has... parlat una mica, però tenim algun moment maco així privilegiat que destaqui, un moment que recordaràs tota la vida, no?
Jo m'agrada...
Cristina o David, o els dos, no ho sé, no? Potser és el mateix moment, no? Potser és el mateix moment maco.
No sé.
Digue,
nosaltres vam tenir que viatjar el 2011, va morir el pare del David, van tenir que venir a dos mesos. Clar, no volíem venir, no volíem estar aquí. Va ser, a més, hi ha tota la tristesa. Dos mesos que el que pensaven era marxem ja. Però no es podien marxar, vam estar dos mesos. Quan van arribar a la casa, jo recordo tan bonic, estaven, nos havien preparat una festa totes les nenes. Bienvenidos David i Cristina. I havia una nena que estava cuidant jo molt, que no podia caminar, i en estos dos mesos ja anava amb el burrito, se diu allí, amb el taca-taca.
Sí, sí.
I... estaven totes quietes i aquesta noia, la Silvània, venia caminant amb el tacatac. Va ser molt... Ho recordo molt, molt maco. Molt maco, perquè aquesta noia i nosaltres en tenim una relació molt especial. Llavors va ser el pas d'aquesta noia que venia a recollir-nos. Va ser molt maco.
Inolvidable, eh?
Sí, molt maco.
Jo crec que entre els oients hi haurà qui diu això és molt maco. Però no és per a mi, és una mica massa, no? Potser. O potser també hi ha algú que li crida l'atenció, li toca el cor, li toca la fibra. Què diríeu vosaltres a uns i a altres?
Això és massa, tothom sabem estimar. O com diria també en Casal d'Àliga, som genètica divina. Estimar, saps, ho pots fer i ho pots millorar. Jo crec que una de les claus d'haver estat en missió és haver estat capaç, diguem-ne, de donar estima i de rebre estima, tal com es deia abans. Llavors, començar, diguem-ne, pel que tenim a prop, pels veïns, els amics, la feina, allò que és, seria com més de proximitat, seria un bon començar. I això es contagia. Fas coses boniques i normalment la vida dona coses boniques.
I les que són... La missió no està només allà, no? Sinó que la tenim ben a prop, si volem.
Sí, a la porta al costat, o dins la nostra mateixa família, no? I pels qui tinguin ja una, com una... algo que el cor els diu, m'agradaria, doncs, sortir fora.
Sí.
Doncs penso que després de donar estima als que tenim a prop i de ser capaços de seguir alimentant, doncs, aquell foc de la missió, jo m'aniria, com el que vaig fer... amb el nostre cas vam anar a veure la delegació de missions de Sant Feliu, vam picar la porta i en aquest cas Sor Victòria i mossèn Manel ens van acollir amb els braços oberts i vam estar, doncs, escoltant les seves batallites que tant i tant ens han alimentat.
I una cosa més, hi ha que ser persistent, vull dir, jo tinc el desig, però ese desig el tinc que alimentar i no marxarà en seguida. Nosaltres vam marxar en 30 i pico anys. No era en seguida. Jo la primera vegada que vaig pensar... Jo crec que en 18 anys ja volia marxar d'una altra manera, perquè és un altre concepte. Vas fent-te a la vida i la vida te fa perfilar. Però no desistir mai. Nosaltres hem conegut gent que estava ja jubilada, i alguns jubilats, prejubilats, però altres amb 65 anys. Quina edat més bonica per donar. I tens tant que donar en aquesta edat. Tens una saviesa que no la tens als 20 anys. Als 20 anys tens energia, tens força, ets capaç d'aixecar-te, però als 65 tens altres. Vull dir, que no hi hem d'apagar mai la llum. La llum ha d'estar encesa. I quan serà? Potser no ho decidim nosaltres, això.
Una idea molt maca, no?
I tant que sí, Lluís.
Bueno.
Doncs donar-los les gràcies, no?, a la Cristina
moltes
i al
gràcies,
David.
Moltes gràcies. Gràcies, perquè, en fi, la vostra vida és una vida plena. I és estupendo que hagueu pogut venir a compartir-la amb els oients de Ràdio Estel. Que tots siguem una mica més missioners de la mort de Déu, allà on som, en qui tenim al nostre costat. Gràcies i bona nit.
Bona nit. Gràcies,
Lluís. En clau de fraternitat, cada dimecres a les 11 del vespre a Ràdio Estel. Paraula de vida.
Avui llegirem el comentari a una cita bíblica que Kiera Lubich, fundador dels Focolars, va escriure l'any 1993. És una paraula de l'Evangeli de Mateu i el comentari ens ajuda a posar-la en pràctica. Escoltem-hi atentament.
Allò que us dic a la fosca, digueu a plena llum. I allò que sentiu a cau d'orella, pregoneu-ho des dels terrats.
Aquestes paraules són part de l'anomenat discurs missioner, és a dir, d'aquell conjunt d'instruccions que Jesús va donar als seus apòstols abans d'enviar-los a anunciar la bona nova pels pobles de Galilea. D'aquestes frases transllueix la importància i la urgència que Jesús dona a l'anunci de l'Evangeli.
Allò que us dic en la fosca, digueu-ho a plena llum, i allò que sentiu a cau d'orella, pregoneu-ho des dels terrats.
La llum i la vida nova que Jesús va portar a la terra són un tresor massa gran, una ocasió massa preciosa per tolerar lentituds o omissions. També posa de relleu Jesús l'esperit que haurà d'animar els apòstols. Ells hauran de transmetre tot el que han rebut de Jesús sense quedar-se en res, sense avarícia, pors o prudències humanes, i sense discriminacions de grups, categories, classes socials, races o cultures. En resum, amb la mateixa llibertat, amplitud de cor i confiança que Jesús va tenir amb ells.
Allò que us dic en la fosca, digueu a plena llum, i allò que sentiu a cau d'orella, pregoneu-ho des dels terrats.
Avui, sobretot, Jesús ens crida a una nova evangelització. Aquesta haurà de recolzar-se sobre dos pilars dels quals no podem prescindir-ne, ser i parlar. Abans de res, és necessari anunciar la paraula de Jesús amb el nostre ser, amb la nostra vida d'unió amb Déu en el compliment de la seva voluntat. Però, a més de fer-ho amb la vida, cal anunciar l'Evangeli amb la paraula, difondre al nostre voltant el pensament de Jesús, parlar, aprofitant tots els mitjans i totes les ocasions. Hem de parlar, sobretot, comunicant la nostra experiència. Parlant es reforçarà la fe en nosaltres i en qui ens escolta. Per tant, mirarem de viure aquesta paraula amb aquest binomi en el cor. Ser i anunciar des dels terrats.
Chiara Lubich.
Paraula feta vida.
Des de la terra que va veure néixer Jesús, ens arriba precisament un testimoni de fraternitat i un crit de pau. Els companys de l'edició italiana de Città Nuova, la revista que publica el moviment dels focolars, li han fet una entrevista a Vera Babun, alcaldessa cristiana de la ciutat de Betlem, explicant el seu compromís en política, motivat per una forta càrrega espiritual pel bé del seu poble. Ens ho explica, Amparo?
Sí, sí. Concretament, referim aquí una experiència que la mateixa Vera explica, sí. Una experiència personal de pau i d'amistat. Diu ella, vaig conèixer Bella, una dona jueva, en un centre dels focolars a Jerusalem. Li vaig explicar la història del meu marit torturat en una presó israeliana. Ella m'escoltava, tot i que jo notava un cert conflicte interior, com si estigués en una cruïlla. Essent israeliana, podia rebutjar tot el que li explicava jo, o bé sentir compassió per la meva situació. En un primer moment, ella no va aconseguir acceptar-me i se'n va anar de l'habitació on érem. La vaig seguir i li vaig dir que em sabia greu d'haver-la destorbat, potser. Bella em va explicar que no era culpa meva, sinó del sistema. Aleshores, li vaig demanar de tornar enrere i així va néixer la nostra amistat. Un mur separa la meva ciutat, Belém, de la seva, Jerusalem. Però entre nosaltres dues ja no n'hi ha, de murs. Prego perquè molts jueus d'Israel puguin mirar la nostra amistat. Bella viu l'esperit dels focolars, en el sentit que som tots fills de Déu i només l'amor i la compassió és el que ens porta a viure junts. Els humans hem construït el mur al voltant de Belém, no s'ha fet sol. Déu ens ha donat la llibertat de construir-lo o de derrocar-lo, també dins de nosaltres.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
Bé, Lluís, i amics i amigues oients, ja se'ns està acabant el temps.
Sí, és veritat, però no podem tancar sense donar-vos les gràcies a vosaltres, oients, que heu estat una nit més de dimecres amb nosaltres. i naturalment a tot l'equip d'En Clau de Fraternitat. Ja sabeu, el nostre tècnic de so, Mario Ramírez, la Maria Jesús Dorca, que gestiona el Twitter i el correu electrònic, i nosaltres dos, Amparo Gómez
i Lluís Antoñana, i també l'Antoni Pedragosa, que amb la seva reflexió final, que escoltarem ara tot seguit, acaba cada programa. Bona nit, amics.
Bona nit i fins al proper dimecres.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
Enraonar amb un missioner i poder fer-ho sense presses en un d'aquests pocs dies de descans que es prenen per veure la família és sempre una autèntica lliçó de vida. Aquest missioner porta gairebé 40 anys a la zona d'Hondures i em donava la seva visió del que és evangelitzar avui. Ell deia que hi ha una estreta relació entre promoció humana i evangelització. Així ho van dir també els bisbes llatinoamericans ja fa uns quants anys a la població mexicana de Puebla. Ell em deia, com podem parlar d'un Déu amor al mig d'un entorn d'injustícia, d'explotació, de barbàrie, de misèria? Ell deia que la fidelitat a l'Evangeli porta necessàriament que les persones puguin ser protagonistes del seu desenvolupament i ser conscients de la seva dignitat. Ell deia que la finalitat última de l'Església no és forçar la conversió de la gent, sinó generar el regne de Déu. La conversió, si arriba, serà benvinguda, però sempre que es produeixi per decisió lliure de la persona. El missioner posava un exemple molt clar. Ell es preguntava, què és un camperol sense terra? Camperol sense terra és un desgraciat, deia. Quan un camperol sense terra veu extensions immenses, improductives, propietat d'un terratinent i que ho defensa amb gent armada, no ens podem quedar de braços creuats. Això seria posar-se del costat del terratinent. I no es tractarà d'anar contra el terratinent, al contrari, fer-li un gran favor, anar-lo a veure, parlar, negociar, parlar amistosament. Segurament serem rebuts amb gent armada. Això farà que sigui una feina difícil, àrdua i fins i tot perillosa. Però, segons deia ell, té un gran atractiu. Requerirà paciència, però si tot va bé, s'aconseguiran dues coses. Una, aquell terratinent inhumà i sense escrúpols dona el primer pas per humanitzar-se. I dos, aquells camperols desgraciats deixen de ser-ho. Ara disposen d'una terra, tenen el seu hort allà, pel que es veu aigua no falta. Ara poden menjar, poden vendre els excedents del camp al mercat setmanal i fer alguns diners. Ja tenim un col·lectiu que ha sortit de la pobresa. Aquella gent abans desanimada, desmoralitzada i empobrida, ara té força per pensar en noves fites. Es parla d'entre tots fer una cooperativa agrícola per poder comprar maquinària i fer les feines del camp i una estructura per comercialitzar els productes. Els diumenges, aquelles persones abans aïllades ara es troben juntes amb les seves famílies per fer festa. I em va dir, arribat aquest punt, ja s'ha posat la primera pedra per construir el regne de Déu. Us ho dic de veritat, em vaig quedar meravellat. Amigues, amics, bona nit, bon descans i fins dimecres que ve.
Us he dit tot això perquè en mi trobeu la pau. En el món passareu tribulacions, però tingueu confiança. Jo he vençut el món.
Joan 16:33.